moltíssima gent a les Balears, un indret privilegiat per observar-lo, i el govern ja avança que aquell dia, dia 12 d'agost, hi haurà restriccions de mobilitat a la Serra de Tramuntana amb la intenció d'evitar un col·lapse a les carreteres. Ho ha assegurat la presidenta Marga Proens al Parlament en el darrer dia del curs parlamentari, una sessió que ha tingut un altre protagonista, el sector 03, especialment a les portes de la cambra, on d'haver 200 educadores han reclamat solucions al seu conflicte laboral, reclamen un conveni autonòmic propi a millores salarials i laborals per a tots els centres públics, concertats i privats. En uns moments mirarem cap al Parlament, també al Congrés dels Diputats, on de nou revifa la debilitat en què es troba el govern de Pedro Sánchez amb una iniciativa presentada per Junts perquè la Cambra Baixa insti el president espanyol a convocar eleccions anticipades, una possibilitat que, això sí, ja ha rebutjat la portaveu de l'executiu estatal, Elma Asay. Tot d'una vos ho contam ampliat. Avui és dimarts 16 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un nou accident mortal de trànsit. Ha estat al segon cinturó de Palma.
Un home ha mort i un altre ha quedat ferit greu després de xocar molt a prop de Mercapalma. Ha passat a poc abans de les 6 del matí. La Guàrdia Civil n'investiga les causes.
Els pensionistes reclamen un complement a les pensions inferiors al salari mínim.
D'haver 150 persones i més de 40 entitats s'han adherit al manifest per reclamar al govern que aboni aquesta mesura, una iniciativa de la Coordinadora Balear en defensa de les pensions públiques. L'entitat calcula que 94.000 persones s'hi veurien beneficiades.
A Menorca, el president del Consell, Dolfo Vilafranca, adverteix que per aplicar la limitació de vehicles a l'illa caldrà modificar la llei reserva de la biosfera. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Considera que la legislació vigent presenta mancances importants i que el règim sancionador és del tot insuficient. Per això, diu, serà necessari que el Parlament tramiti i acordi la modificació de la normativa. Actualment s'està treballant en el reglament i es preveu aprovar el sostre de vehicles el proper mes d'octubre.
Mentrestant, la quota per als residents d'Eivissa que vulguin viatjar amb el seu vehicle durant els caps de setmana d'estiu a Formentera ja està completa. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. La llei de limitació de vehicles de Formentera ha establert noves quotes pels residents d'Eivissa que vulguin viatjar en vehicle a Formentera, i ara mateix és impossible arribar des d'Eivissa a la Pitiusa del Sud amb vehicle propi durant els caps de setmana de l'estiu. El Consell d'Eivissa ha demanat que es retiri aquest topall de la llei de limitació de vehicles de la Pitiusa del Sud al Consell de Formentera, però no preveu eliminar-la.
I a Mallorca?
Me piques cor si no me'l grates.
Changuito posarà el punt i final a la Rebelda de Sant Joan de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Rebelda tindrà correfocs infantils i per adults, música tradicional, ball de bot i el concert esmentat de Changuito. Serà el pròxim dimarts al Parc de la Mà. La celebració també inclourà l'encesa del fogueró, un pregó i la participació d'una dotzena de colles i bèsties al correfoc.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola decep en el seu debut al Mundial. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya no va passar de l'empat a 0 davant Cap Verd en el seu primer partit al grup H. El combinat nacional no va ser capaç de fer cap gol contra la número 67 del rànquing FIFA en un partit en el qual els de Luis de la Fuente eren favorits. Espanya ha sumat un punt i ja pensa en el segon partit del grup. Es jugarà diumenge a les 6 del capvespre contra l'Aràbia Saudita.
La tranquil·litat és la tònica dominant quant al temps i no s'esperen canvis. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Continua l'estabilitat a tot l'arxipèlag. Avui cap vespre tornarem a tenir un dia de cel pràcticament destapat. Una situació de bonança al cel i també a la mar. Tindrem mar tranquil·la. Avui amb mar rissada i marejol, les ones en aquestes hores no passen del mig metre d'altura com a molt. El vent també bufa molt fluix. Avui tenim vent de component est a Eivissa i a Formentera i una mica d'embat a Mallorca. També a Menorca tenim una mica de brisa, però en conjunt vent molt fluix durant tota la jornada i amb temperatures màximes que avui pugen respecte les que vàrem tenir ahir. Avui tindrem temperatura màxima de fins a 35-36 graus a l'interior de Mallorca. Arribarem als 33 al ponent de l'illa d'Eivissa, als 30 a Formentera i als 32 sobretot el ponent de Menorca. Per tant, una situació dominada per la temperatura elevada, pel cel destapat, una situació de bonança que també es manté demà. Demà amb el vent una mica més intens i, a més, demà també amb una pujada, tant de la mínima d'aquesta pròxima nit matinada, i també demà tindrem una petita pujada de la temperatura màxima. Una situació per aquesta setmana de pujada de temperatures i de cel poc ennigulat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
És una de les imatges del dia, del so del dia, la de prop de 200 treballadores de les escoletes d'educació infantil concentrades a les portes del Parlament. En pancartes on es podia llegir reducció de la ràtio, salari digne ja, han reclamat la negociació del primer conveni autonòmic del sector que millori les seves condicions laborals. Amb aquesta protesta ha arrencat la nova jornada de vaga de 24 hores del col·lectiu que, segons la Conselleria d'Educació, han secundat un 30% dels centres a les Balears. Unes xifres bastant inferiors a les que han oferit els sindicats, parlant d'un seguiment d'entre el 70 i el 90% en funció de l'illa.
Segons els sindicats, a prop de 130 escoletes de les illes s'han secundat la vaga i avisen que les treballadores tornaran a sortir al carrer si no es milloren les seves condicions laborals. És la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
Nosaltres no estem aquí perquè volem, nosaltres estem aquí perquè ens hem vist obligades, perquè fa molts anys que el nostre sector està invisibilitzat i perquè no ens volen escoltar verdaderament. Nosaltres el que volem és que els nostres acords siguin fets i siguin pactats i xerrats a una taula que representi a tot el sector de 03 i no només a una mínima part.
Rosa Jiménez, que fa feina a l'escoleta d'Andratx, i Marian Peregrín, educadora de l'escoleta d'infants Ciutat Antiga de Palma, reclamen millores salarials, però també una reducció de les ràtios i la implantació de l'aparell educativa per tenir millor cura dels infants.
I és important el fet de tenir un benestar tant econòmic com laboral, perquè, òbviament, els dos són importants, i més a l'illa, però el que és més important és el benestar dels infants.
No podem ni arribar a final de mes. És horrorós. Perquè, a més, és molt de treball, se llegeix moltíssim per lo que realment estem cobrant a final de mes. És a dir, hi ha molt de ràtios, moltes necessitats, cada vegada més necessitats, i no és equiparable.
Les famílies entenen la situació del col·lectiu i donen suport a les reivindicacions de mestres i educadores.
Sempre estaré a favor de les educadores de 03 perquè trobo que és una etapa vital en el creixement de les nostres nines i nins.
Trobo que és justa, que també és un pilar molt fonamental pels nins.
Aquesta vaga s'arriba després de diverses reunions en què Educació ha presentat un seguit de millores per desbloquejar el conflicte, però que no ha aconseguit aplanar el camí entre sindicats i patronals.
La conselleria ha plantejat la possibilitat d'equiparar el salari de les mestres de les escoletes no integrades, que són les que tenen les pitjors condicions salarials, amb les de les escoletes municipals externalitzades. Avui el titular, Antoni Vera, ha reiterat la proposta.
Reiteram una vegada més la disponibilitat d'aportar els recursos necessaris des de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears perquè totes aquestes educadores quedin equiparades a la resta.
Pel que fa a les ràtios, se proposa la negociació d'un decret de mínims. Els sindicats veuen positiva la proposta, però reclamen que les millores repercuteixin en tot el personal, no només els mestres. El representant de l'ensenyament a UGT, Jaume Coll, lamenta, diu, la manca de voluntat per part de la patronal.
Hi ha predisposició per part de la Conselleria d'Educació i nosaltres això ho agraïm, però a l'hora de les patronals seure-se amb els tres sindicats pues, hi ha una negativa a seure-se amb nosaltres. Ells entenen que tot això ha de passar per la mesa de concertada o aquesta mesa 0-8.
Les patronals del sector neguen que estiguin bloquejant la negociació i asseguren que el problema és que els sindicats UGT, STEI i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. El president de l'Associació d'Escoletes de PIMEM és José Luis Picó.
Hi ha unes meses d'ensenyament concertat a dins del Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
Les protestes de les educadores continuen aquesta capvespre a les 6 amb una nova manifestació que partirà de la plaça de Cort fins a la plaça d'Espanya a Palma. A Eivissa també hi ha convocada una concentració a la plaça de Vara de Rei a les 6 també.
Protagonisme de les educadores de l'etapa 03 a les portes del Parlament, però també molt presents a la sessió plenària d'avui. No només a fora, com dèiem, també han pogut accedir a l'hemicicle on Marta Puyalto s'ha abordat la seva situació.
Sí, el portaveu socialista Iago Negueruela ha reivindicat el dret de les educadores a disposar d'un conveni col·lectiu que tingui en compte les singularitats pròpies de residir en un arxipèlag.
Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagarse un alquiler.
Però ens ha criticat el conveni estatal del sector i ha assegurat que ha perjudicat les professionals de les Balears perquè no té en compte la realitat de les illes.
Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat damunt la taula.
En la seva resposta, la presidenta Provenç ha defensat l'aposta del govern per l'educació de 0 a 3 anys i ha recordat que la gratuïtat d'aquesta etapa beneficia actualment unes 15.000 famílies.
Al marge d'aquest assumpte, la presidenta del govern ha assegurat al Parlament que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. Marga Provenç ha dit que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir el fenomen natural. Marta.
Sí, però ens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per tal de fer front al repte que suposa que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta, però ens, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta i, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
Avui la presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
Si faré feina en su objetivo de ampliar su confianza dels ciutadans per continuar el canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
El d'avui ha estat el darrer ple fins al setembre, ja que aquesta setmana acaba el període de sessions. Avui mateix el Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu, un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
Aquest govern se posa en modo vacaciones on? Aquest govern continuarà fent feina i jo els he desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort
temps.
Que vostès no massifiquen.
En torna al setembre començarà ja el compte enrere per a les eleccions del maig del 27.
Són les 2:14. Gràcies, Marta Puyalto, en directe. Seguim amb més assumptes de l'actualitat. L'expresident del Parlament, Valtí Picornell, s'ha acollit al seu dret a no declarar per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Palma contra la querella de Campos i espera que el tribunal es pronunciï al respecte. Connectem amb els jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma. Carme Moreno, bon dia. Què més ha dit Picornell?
Bon dia, Balti. Pi Cornella ha assegurat que la piulada que va fer a través de la xarxa X contra Jorge Campos s'emmarca dins la llibertat d'expressió i considera que no se'l pot condemnar per un delicte d'injúries a l'autoritat, tal com proposa el diputat de Vox. L'investigat també s'enfronta a una multa de 30.000 euros per aquests fets. Escoltam Balti Pi Cornell.
Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que per això és llibertat d'expressió. I igualment com record tot. Crec que donen la tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volem que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
A les portes del jutjat, la defensa de Pi Cornell, l'advocat Josep Rossell Foses, del col·lectiu Casandra, ha assegurat que la interlocutòria judicial contra Pi Cornell no està ben motivada. A més, considera que la llibertat d'expressió és més àmplia quan es tracta d'un polític, com és el cas de Jorge Campos.
Ens acollirà a esperar que resol l'audiència sobre la possibilitat d'investigar algú que ha exercit la llibertat d'expressió, i recordem que, diguem-ne, la transcendència, quan és un càrrec públic, la jurisprudència diu que el ventall i la llibertat d'expressió és molt més ample que amb un ciutadà. Per tant, esperarem a veure què passa.
A les portes del jutjat, l'Assemblea Sobiranista ha convocat una concentració de suport a l'expresident del Parlament per Podem, que ha comptat amb la participació d'una desena de persones, entre elles l'escriptor Biel Mesquida i les regidores de l'Ajuntament de Palma, Neus Trullol, de Més, i Lucía Muñoz, de Podem.
Gràcies, Carme. Es Mercadal. L'Ajuntament estudia com pot respondre davant el desallotjament massiu d'un complex d'apartaments de Ses Canaletes, on viuen irregularment un centenar de persones que, vos ho explicàvem ahir, han començat a rebre notificacions judicials perquè abandonin l'immoble. Dijous, el consistori es reunirà amb els afectats. Axel.
El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament, i alguns dels veïnats han contactat ja amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la passa. I viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint, i segons explica el batle des Mercadal, Joan Pellicer.
Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre-los fora. No tenen cap cobertura legal per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara doncs, els demanen el pis per revitar-lo. Doncs no és el mateix.
Dijous tenen prevista una reunió amb el consistori, tot i que el batle ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això depèn d'altres administracions superiors. El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
És una notícia que s'emmarca en la crisi de l'habitatge que deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. Fixeu-vos, el 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i Oxfam Intermón.
La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa, en comparació amb les que hi destinen menys del 30%. La població jove destina de manera sostinguda entre el 40 i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per sobre del llindar recomanat del 30%. En el cas de les llars unipersonals joves, l'esforç és encara més gran. Des de 2017 supera el 80% del salari. Els elevats preus de l'habitatge no expliquen, però, per si sols, aquest malestar. La precarietat i la inestabilitat laboral també pesen sobre la salut psicològica de la població jove i redueixen les seves opcions de futur.
I més qüestions relacionades amb la butxaca. La coordinadora Balear, en defensa de les pensions públiques, ha aconseguit el suport de més de 150 personalitats i 40 entitats per la seva reclamació d'aplicar un complement social per a aquelles pensions per davall del salari mínim interprofessional. Aquí, a les Balears, són més de la meitat. Avui, els portaveus de la plataforma Pep Juárez i Maribel Alcázar han llegit un manifest davant al Parlament per donar suport a la creació d'aquest complement.
Una concentració en què han participat en total una vintena de persones. Ara la plataforma continua recollint firmes per continuar amb la tramitació d'aquesta iniciativa legislativa popular. En necessiten 7.500 i les presentaran en el Parlament a mitjan juliol. Pep Juárez és representant de la comissió promotora d'aquesta acció.
Són un col·lectiu de 94.000 persones en aquesta comunitat autònoma, segons els nostres càlculs, que han de menester sí o sí un complement de caràcter social per poder arribar a fin de mes i poder omplir la gelera i no optar, que moltes persones, per desgràcia, ho fan, que deixen de menjar per comprar medicaments o viceversa.
Ho dèiem en titulars, un home mort i un altre resultat ferit greument a causa d'un accident de trànsit que s'ha produït aquesta matinada a l'MA30, molt a prop de Mercapalma. El conductor ferit ha estat traslladat a l'Hospital Son Llàtzer. Es troba estable i en observació a l'espera de noves proves diagnòstiques.
L'accident de trànsit ha passat a les 6 d'aquesta matí al segon cinturó. Dos cotxes han xocat de manera frontal al quilòmetre 1 de la MA30. Per causes que encara no se saben. L'ocupant d'un dels cotxes ha mort a l'acte i l'altre conductor ha quedat atrapat dins el vehicle amb molts de cops. Els bombers l'han hagut de treure i ha estat traslladat cap a l'Hospital de Son Llàtzer. Fonts de l'hospital informen que l'home ha ingressat en molt greu. Ara mateix està estabilitzat a la zona d'urgències. Els metges el tenen en observació i li fan més proves.
I d'altra banda, continua ingressat a l'Hospital de Son Espases i han estat molt crític el jove estatunidenc que ahir va quedar greument ferit després de llançar-se la mà a la zona del calor d'Esmoro, a Santanyí.
Sembla que el turista de 27 anys va botar des d'una altura d'uns 5 metres a una zona de roques baixes. Va haver de ser traslladat en helicòpter fins a l'hospital.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
A la plana política ho avançàvem en portada, cop d'efecte de Junts al Congrés dels Diputats. La formació de Carles Puigdemont ha presentat una esmena a una moció del Partit Popular amb la qual obligarà a tots els grups polítics a posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. Un text que es debatrà dimarts que ve i que el PP ja veu com una qüestió de confiança de facto, sense caràcter vinculant, però sí, amb molta càrrega política.
Concretament, els de Junts, al·legant l'extrema feblesa política parlamentària del govern espanyol, forçaran una votació al ple exigint a Pedro Sánchez la dissolució de les Corts i la convocatòria avançada de comicis. En tot cas, surti el que surti, no tindrà caràcter vinculant com si ho tindria una moció de confiança, però sí que pot deixar a la majoria progressista molt tocada. Així ho entén la portaveu del PP, Esther Muñoz.
Lo que sí está claro es que ya sea porque la aceptamos o porque se vota la del Partido Popular, se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza. Eso es ya evidente. Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, ha tret a ferro aquesta proposta i manté que l'executiu segueix el seu full de ruta i, per tant, esgotarà la legislatura.
No comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
A priori, tot apunta que el bloc d'Esquerra hi votarà en contra d'avançar eleccions. Ara bé, amb matisos, el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, es qüestiona si realment paga la pena aguantar.
Nosotros lo que le preguntamos al gobierno es aguantar, nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? Aguantar pa' nada es tontería, que decía aquel, o no sé. Frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza.
En canvi, la portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, té clar que s'ha de fer tot el possible per avançar les eleccions.
Echar al gobierno, sin más. Este gobierno tiene que dimitir. Lo que pasa es que eso sería demasiada dignidad para un gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca. Con lo cual, en lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por echarles y que además asuman su responsabilidad penal en los juzgados, que es donde la tienen que asumir. Porque a nosotros ya esto de las responsabilidades políticas se nos queda muy corto.
De moment, a priori, amb els vots de la dreta, incloent-hi els de Junts, l'esmena sortirà endavant dimarts que ve, ja que plegats tenen majoria absoluta a la cambra. Queda pendent, però, saber què faran els altres grups que sustenten el govern de Pedro Sánchez, parlant del PNB, que tot i que s'ha oposat o donat suport a una moció de censura de PP i Vox, sí que s'ha mostrat públicament a favor de l'avançament electoral.
Moviments polítics que es donen després dels assumptes judicials que assetgen el govern espanyol. I en aquest sentit us expliquen que el jutge Calama ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero de suspendre la seva declaració sobre les joies trobades a la seva oficina. Això després que l'expresident socialista demanés més temps per localitzar la documentació al respecte, que li ha suposat una nova imputació en una peça separada per contraban i delicte fiscal que es va conèixer fa només 4 dies.
Zapatero, per tant, haurà de donar explicacions sobre aquestes joies valorades en 1,3 milions d'euros i el seu origen, la compareixença prevista per demà a l'Audiència Nacional. El magistrat, en la resposta, explica que la citació no suposa cap minva real del seu dret de defensa, ja que aquests fets no són nous. Recordem que el jutge investiga el seu paper en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
La ministra Elma Said no ha volgut entrar a valorar la compareixença de l'expresident Zapatero, sí que s'ha pronunciat, però, sobre la mesura cautelar que han sol·licitat les acusacions populars contra la dona del president Pedro Sánchez. Sota l'organització de Toir han demanat que se li retiri el passaport a Begoña Gómez, fet sobre el qual encara no s'ha pronunciat el jutge Peinado. La portaveu de l'executiu espanyol ha considerat que ningú no entendria la mesura en cas que s'arribi a aplicar.
En relación a la medida cautelar por la que me pregunta, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
Paraules de la portaveu del govern espanyol en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en el qual s'ha aprovat el Pla Treball Digne 2026, un full de ruta de polítiques d'ocupació amb accions específiques per col·lectius vulnerables, com població gitana, joves, gent gran i treballadors desocupats de llarga durada.
El pla inclou 92 serveis orientats a millorar la feina, reforçar la formació i facilitar la inserció laboral d'aquests col·lectius. També inclou mesures per reduir les desigualtats. L'import del programa és de 608 milions d'euros, dels quals 93 són per persones d'ètnia gitana, 85 pels joves i 440 al gruix per a treballadors en atur de llarga durada.
A l'exterior seguim molt pendents de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que aquesta entesa provisional deixa ben clara que la República Islàmica de l'Iran mai no tindrà armes nuclears. El president dels Estats Units ha parlat des de la cimera del G7 a França.
El líder nord-americà ha insistit que aquest pic al seu país no farà cap tipus d'inversió ni cap pagament a Teheran. Segons Trump, el punt més important és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear i ha llançat un avís molt dur.
The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really...
Si els iranians incompleixen el tractat, diu, les conseqüències seran increïbles i s'anirà directament cap a l'infern. A la vegada, Trump ha carregat contra Benjamin Netanyahu pels seus atacs al Líban, que diu posen en perill l'acord de pau.
I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to...
El president demana a Netanyahu que sigui més responsable amb les seves accions al Líban. Trump diu clarament que no està satisfet amb la manera d'actuar d'Israel en aquest país. Se troba que aquesta situació s'allarga massa i que dona una imatge negativa de l'acord aconseguit amb l'Iran.
Precisament l'Iran ha anunciat que qualsevol atac d'Israel contra el Líban és una violació directa de l'acord i exigeix la retirada de les tropes israelianes de les zones libaneses ocupades. Altres notícies destacades del dia: s'ordena detenir l'actriu Elisa Maulià per no presentar-se ahir als jutjats per declarar per la denúncia per calúmnies interposada per Íñigo Errejón.
Era la tercera vegada que Maulià havia estat citada i en aquesta ocasió l'instructor de la denúncia ja l'havia advertit que si no compareixia ordenaria la seva detenció, tal com finalment ha fet. En la interlocutòria, el jutge manté que l'actriu ha demostrat una clara i inequívoca voluntat d'evitar l'acció de la justícia. En ser localitzada, haurà de ser posada a disposició del jutjat per prendre-li declaració.
I ha estat detingut un home per matar el logopeda del seu fill en sospitar que estava abusant de l'infant.
Un fet que varen passar i hora baixa a València quan el presumpte homicida es va presentar a una comissaria per explicar els fets. Segons ha explicat l'agressor, quan va entrar a la consulta va trobar el nin de 2 anys sense calçons ni bolquers i va atacar la víctima amb un ganivet.
Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular destinarà 1,6 milions d'euros a activitats d'estiu municipals per afavorir la conciliació familiar. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. A partir de dijous, els ajuntaments podran sol·licitar nous ajuts per subvencionar les escoles d'estiu dels seus municipis. A més, la institució insular invertirà 10 milions d'euros en la millora del cicle de l'aigua als municipis de l'illa.
Les persones afectades per l'incendi de Calvià no podran tornar a casa seva abans d'un mes.
48 persones han hagut de ser reallotjades pels serveis socials. Ahir varen poder recollir les seves pertinences a l'espera que durant la jornada d'avui es faci el peritatge de l'edifici sinistrat.
I Changuito posarà punt i final a la rebel·la de Sant Joan a Palma.
La rebel·la tindrà correfocs infantils i per adults, música tradicional, ball de bot i el concert esmentat. Serà el pròxim dimarts al Parc de la Mà. La celebració també inclourà l'encesa del fogueró, un pregó i la participació d'una dotzena de colles i bèsties al correfoc.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores les pitjors que les retencions les trobem a l'autopista d'Andratx, sense sentit cap a Palma, des de Costa d'Andana, ja trobaran circulació molt lenta fins a l'altura d'Estunyol de Gènova. També hi ha alguna retenció a la zona de les escoles, en sentit cap a l'aeroport. La central de Palma, des de l'autopista d'Inca, també és algo lenta, i també l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, trobaran també petites retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell de Mallorca destinarà 1,6 milions d'euros a activitats d'estiu municipals per afavorir la conciliació familiar. A més, invertirà 10 milions d'euros en la millora del cicle de l'aigua als municipis de l'illa.
A partir de dijous, els ajuntaments podran sol·licitar nous ajuts per subvencionar les escoles d'estiu dels seus municipis. El Consell hi destinarà 1,6 milions d'euros en l'objectiu de millorar la conciliació de les famílies treballadores. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Perquè puguin conciliar els pares de nens amb edat escolar. Una ajuda que traurem aquestes pròximes setmanes de 1,6 milions d'euros perquè els ajuntaments puguin organitzar activitats de lleure d'estiu i sobretot també activitats educatives.
Els detalls dels nous ajuts s'han explicat en l'Assemblea de Batles que s'ha reunit avui matí. L'escassesa d'aigua és un altre dels àmbits prioritaris d'inversió. En dos anys, els ajuntaments rebran 10 milions d'euros per continuar fent millores a la xarxa i reduir fuites. Són Joan Vives, primer tinent de Batle de Banyalbufar, i Bernat Isern, Batle d'Estellancs.
Per nosaltres, les subvencions de cicle de l'aigua són fonamentals.
Hem pogut digitalitzar totes les xarxes, sectoritzar, també digitalitzar el dipòsit, i bueno, gràcies a aquestes eines, tenim ara un control de dia a dia, gota a gota, que és fonamental.
Per la seva banda, els ajuntaments del Pla han reclamat la connexió urgent a la xarxa en alta per no dependre dels pous municipals. En total, el Consell ha aprovat 58 milions d'euros per a subvenció d'inversió municipals.
Mentrestant, la temperatura no deixa de pujar i en l'arribada de la calor augmenta també el risc d'incendis forestals. Per aquest motiu, agents i tècnics de totes les administracions implicades en la prevenció i extinció d'incendis han participat avui matí en un simulacre que s'ha dut a terme al municipi d'Andratx.
150 efectius de diferents institucions, Guàrdia Civil, Emergències, 1-2, Bombers de Libanat i de Mallorca han participat en aquest simulacre Andratx escollit perquè primer es vol provar el nou pla local contra incendis aprovat fa uns mesos i també per la seva orografia especial. Veure com es pot treballar per apagar un incendi de grans dimensions en aquesta localitat. Es demana a la població una consciència de prevenció i de precaució davant dels possibles incendis forestals quan comença l'època de calor. Escolta'm, Aurelio Soto, cap d'Emergències del Govern, Pablo Garriz, director general d'Emergències, i Joan Santana, gerent de l'Ibanat.
Hacerlo en Andratx, que se ha hecho precisamente con esa intención, nos va a permitir además integrar esos planes de acción local que ha desarrollado el municipio con las particularidades desde el punto de vista del contexto del riesgo de incendio forestal que tiene Andratx, con precisamente el Infoval.
Para nosotros es pasar de lo que a nivel teórico y técnico se establecen los planes a la realidad de la emergencia, donde nosotros necesitamos la coordinación operativa en el terreno de los diferentes organismos que están participando.
Es una responsabilidad del govern y una responsabilidad técnica y una responsabilidad de la població en general de preparar-nos davant d'aquests esdeveniments de cada vegada més extrems.
I d'un simulacre d'incendi, un de real, en aquest cas el registrat fa uns dies a Torrenova, Calvi, on els veïns han recuperat les seves pertinences a l'espera del peritatge, tot i que la previsió és que no puguin tornar als seus habitatges abans d'un mes.
S'eleven a 48 les persones reallotjades per serveis socials de Calvià després de l'incendi. L'Ajuntament ha prioritzat els establiments més propers a l'edifici sinistrat per a les famílies amb menors a càrrec seu. Al llarg del dia d'avui s'espera el peritatge de l'edifici. A l'hora baixa, els veïnats van poder accedir a l'interior dels habitatges per recollir part dels seus estris personals. El president dels veïnats, Shane Levy, agraeix la feina del consistori, cossos i forces de seguretat, bombers i també la solidaritat d'empresaris i veïns de la zona.
Nosotros deseamos que podamos entrar a vivir y empezar a tener una vida normal dentro de lo que cabe lo antes posible. Pero ya nos han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad y el agua, el equipo de limpieza que en teoría nos lo mandan de Murcia especializado en estos temas, han dicho que de aquí a un mes mínimo vamos a tener que esperar para poder acceder tranquilamente al edificio.
2:38, canviem de qüestió. L'Ajuntament de Capdepera ha demanat a la direcció d'un hotel de Cala Ratjada que llevi les banderoles que penjaven fa uns dies a les balconades perquè, a parer seu, venen Mallorca com una destinació d'accessos.
I així ho ha fet l'hotel Club Cala Ratjada. Les ha retirat. L'associació hotelera es desmarca d'aquest tipus de paquets turístics per a estudiants i afegeix que aquest establiment no hi està associat. L'hotel declina fer-ne de valoracions, mentre que l'Ajuntament de Capdepera diu que encara queda feina per erradicar el turisme de Gatera. Núria García és la batllessa.
Evidentment, això l'Ajuntament no ho pot assumir tot sol, no és una, és un programa polític, però també és un programa de societat, vull dir, hem de treballar conjuntament tant amb Associació Hotelera com amb Bars de Vespre, com Policia, Parc Natural, Guàrdia Civil, en, i és dissenyar quina cala ratjada volen per el futur. No mirar lo que acaba, o sigui, no mirar lo que falta de legislatura, sinó mirar 5-10 anys més a vista.
Mentrestant, Alcúdia fa un mes que reben estudiants de fora, tant de la península com d'alguns països d'Europa, per passar uns dies a l'illa i celebrar que acaben el curs, però el nombre s'ha reduït molt respecte de fa uns anys.
Quan a la festa de fi de curs també s'ha descentralitzat i això ha permès poder gestionar millor els dispositius de seguretat. Tampoc s'estilen els sopars a bars i restaurants i les discoteques preveuen mantenir els horaris habituals. En tot, el dia que s'espera més afluència de joves és divendres que ve.
Més notícia, reunió clau a Santanyí sobre el subministrament d'aigua entre l'Ajuntament, les empreses subministradores que operen al municipi i el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.
Durant la trobada s'han exposat les actuacions previstes per reforçar de manera definitiva el subministrament d'aigua al sud-est de Mallorca. El punt central de la reunió ha estat el projecte de la futura planta dessalinitzadora que compta amb un pressupost d'uns 800.000 euros destinat exclusivament a la redacció del projecte. Aquesta infraestructura està pensada per donar servei a tota la comarca, concretament als municipis de Santanyí, Set Salines, Felanitx, Manacor i Campos, i ha de contribuir de manera decisiva a garantir l'abastiment de zones turístiques i residencials clau, com Caledó.
Mentrestant, els partits d'Esquerra, l'Ajuntament de Palma denuncien la política de desallotjaments sense alternativa d'habitatge, diuen, del govern del PP. Les tres formacions impulsen una moció per declarar la capital balear en emergència habitacional i condemnar l'expulsió de persones vulnerables sense solucions residencials dignes.
PSC, Més per Palma i Unides Podem han presentat una moció conjunta per denunciar la política de desallotjaments impulsada per l'equip de govern de PP i Vox i exigir que cap actuació municipal que afecti persones vulnerables es dugui a terme sense garantir abans una alternativa habitacional adequada. Les tres formacions consideren especialment greu el desallotjament de l'antiga presó de Palma, executat sense una resposta residencial estable per a les persones afectades.
Això a Palma, Marratxí, l'Ajuntament impulsa una nova fase del pla d'asfaltatge amb actuacions a més de 30 carrers. Aquesta nova etapa dona continuïtat als treballs iniciats a principis d'aquest any amb una inversió de 3,4 milions d'euros per renovar progressivament el paviment urbà a tots els nuclis del municipi.
Les actuacions previstes beneficiaran carrers d'Espondinca, Sacabana, Nova Cabana, Espondinca Nou, Esplà de Natesa i Pòrtol, entre altres, i permetrà millorar la seguretat viària, la comoditat de circulació i l'estat general de la xarxa viària municipal. Entre les vies incloses en aquesta nova licitació hi ha carrers especialment transitats, com el camí de Sant Llàtzer, Francesc Salvà, Xesc Fortesa i l'Avinguda del Cid, entre altres.
També l'Ajuntament de Santa Margalida ha executat les obres de millora del passeig de Colom de Can Picafort en el tram comprès entre l'entrada per Capellans i el carrer de Ses Dunes, així com altres actuacions als voltants. Aquesta intervenció ha permès transformar un dels espais comercials i turístics més emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fer-lo més atractiu, accessible i també sostenible.
El projecte s'ha centrat en l'ampliació de voreres, la millora de la seguretat dels vianants i una millor connexió entre les zones d'aparcament i la platja. També s'han millorat les xarxes d'aigua potable, pluvials i residuals, s'han modernitzat infraestructures i s'han reduït possibles fuites. A més, s'han creat aparcaments dissuasius, s'ha reordenat la circulació en diversos carrers i s'han incorporat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Finalment, l'actuació ha incorporat criteris d'eficiència energètica amb enllumenat LED i plaques fotovoltaiques. Està finançat amb fons europeu. El pressupost ha fregat el 3 milions d'euros.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Me piques cor si no me'l grates. Tenc mal de cos si no m'abraces. Estic malalt d'amor si no te tenc, mama. Me piques cor si no ets...
Darrers dos minuts d'aquest espai de notícies per la mare de la rebel·la de Sant Joan que se celebra a Palma, que tindrà correfocs infantils i per adults, música tradicional, ball de bot i un concert de Changuito i escoltant de fons dins de la programació organitzada al Parc de la Mà el pròxim dimarts, dia 23 de juny. La celebració també inclourà l'encesa del fogueró, un pregó i la participació d'una dotzena de colles i bèsties al correfoc.
La jornada començarà a les 8 del vespre, l'encesa del fogueró mitjançant la flama de la llengua. 15 minuts després arrencarà un correfoc infantil. A les 9 tindrà lloc una actuació de música tradicional i ball de bot a càrrec del grup Al Mallorca i tot seguit, a les 10 del vespre, se celebrarà el pregó de la festa. El correfoc arrencarà a les 10 i mitja i la jornada acabarà a les 11 i mitja amb un concert de Changuito.
A banda d'aquesta proposta per dimarts que ve a Palma, un darrer punt perquè Selva acollirà avui a la baixa els Premis Rural App Mallorca 2026. Serà a centre a partir de les 6 de l'hora baixa amb l'inici de la gala, la presentació dels projectes, també una taula rodona i a continuació la valoració per part del jurat i l'entrega de premis. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. La informació continua aquí. Beta Ràdio ara arriben els esports.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Parlem de decepció per part de la selecció espanyola en el seu debut al Mundial.
Espanya no va passar de l'empat a 0 davant Cap Verd en el que era el seu primer partit al grup H. El combinant nacional no va ser capaç de fer cap gol contra la que és la número 67 del rànquing FIFA en un partit en el qual els de Luis de la Fuente eren clars favorits. D'aquesta manera, Cap Verd suma el primer punt de la seva història a una cita mundialista. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
Y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día. Però, des de luego, els pies en el suelo els tenim sempre.
Unai Simón, porter titular ahir, i Oyarzabal varen voler deixar un missatge de tranquil·litat.
Ya te digo, el vestuario está bien. Sí que verdad que es un empate con el que nadie cuenta porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un Mundial sobre todo ocurren estas cosas, así que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir insistiendo.
Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos y mirar lo que haya que corregir, que seguro que hay cosas, muchas cosas para corregir de este partido y tirar para adelante.
Decepció espanyola i alegria per Cap Verd amb un nom propi, el del porter Bosinha, que amb 40 anys va ser l'heroi de la seva selecció amb grans aturades que, a més, li varen voler ser elegit com el millor del partit. El sentit.
Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
L'altre partit del grup d'Espanya, empat també entre l'Aràbia Saudita, pròxim rival dels espanyols diumenge, i l'Uruguai, 1-1, va ser el resultat final. I també es varen jugar el Bèlgica 1, Egipte 1, Iran 2, Nova Zelanda 2, i per avui, quan siguin les 9 del vespre, jugarà el França-Senegal, a la mitjanit Iraq-Noruega, i a les 3 de la matinada debutarà la vigent campiona, Argentina contra Algèria, amb el mateix tècnic que els va fer campions en 2022, Lionel Scaloni, i amb la continuïtat de la seva gran estrella, Leo Messi. L'albiceleste és una de les grans candidates. Sentim el tècnic argentí.
Con mucho respeto, mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso.
Recordam que el pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 del capvespre contra l'Aràbia Saudita.
Més futbol. A primera federació, l'U d'Eivissa, prepara la pròxima temporada.
I avui en coneixerem més detalls perquè el Club Blau Cel explicarà els trets del seu nou projecte esportiu. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, setmana de presentacions a l'Eivissa i de fer moltes preguntes al president Amadeo Salvo. Les peces angulars de l'equip per a la temporada, director esportiu i entrenador, seran presentats aquesta tarda i demà. Avui arribarà el torn de Michel Sanz, el director esportiu que ha fet feina els darrers 6 anys a Tarassona. Sanz arriba a un club on el president és molt intervencionista, però el director esportiu aragonès és d'un pensament molt diferent. Això va dir a una entrevista al canal de YouTube del periodista aragonès Santi Villagrasa.
El president és president, el director esportiu és director esportiu i l'entrenador és entrenador. Jo no soy el entrenador, jo no soy el president, ni el president és el director esportiu ni l'entrenador. Cada un en su parcela és el líder. Y a partir de ahí, obviamente, hay discrepancias, solo faltaba, pero al final tenemos una muy buena comunicación y porque siempre, como te he dicho antes, el escudo está por encima de todo y todos deseamos lo mejor para el club. Es verdad que yo no me vuelvo loco con la clasificación, ni con puntuajes. Obviamente tienes que ir ganando, tienes que ir generando buenas sensaciones, pero tienes que ser frío, ¿no? Tienes que ser frío en el día a día, tienes que ser frío los domingos, no volverte loco. Al final esto es un equilibrio.
A las 5 de la tarde será presentado Michel Sanz y demá a las 11 del matí Raúl Llona. El nou tècnic que va ascendir a segona divisió amb la Cultural Leonesa ara fa un any. Amadeo Salvo, que estarà en principi en les dues presentacions, torna a donar un canvi de rumb al club amb nous responsables de la gestió esportiva.
L'Atlètic Balears prepara a consciència els seus dos projectes principals.
D'una banda, l'equip masculí, amb l'objectiu d'assolir l'ascens a primera federació, continua reforçant la plantilla i avui han anunciat la incorporació de Nofre Riera. El lateral esquerre, de 31 anys, arriba procedent del Poblense, on el passat curs va jugar 33 partits i va fer 4 gols, precisament a les ordres d'Òscar Troia, amb qui continuarà ara de blanc i blau. A més, ahir l'Atlètic Balears va anunciar l'adeu de Jaume Pol, el que ha estat un dels capitans de l'equip. L'equip deixa el club després de dues temporades on ha jugat un total de 71 partits. I per altra banda, el projecte femení, liderat per Miqui Mayans i que continuarà un any més a la segona federació femenina, ha anunciat avui el fitxatge d'Helena Vives. Als 24 anys, la defensora catalana arriba al club blanc i blau després de competir la passada temporada en l'Olímpic de Lleó.
I tancar en plana futbolística amb els projectes de Penya Esportiva Sant Jordi i Arenal, en el que serà el seu retorn a la tercera federació.
Després de les celebracions, és el moment de començar a pensar en el debut a la categoria a la qual ambdós equips aconseguien aquest passat cap de setmana l'ascens. D'una banda, els pitiusos tenen un objectiu clar, donar continuïtat als jugadors que han aconseguit tornar l'equip a la tercera federació tan sols un any després del descens. Sentim el president de la Penya Esportiva Sant Jordi, es Alfonso Rojo.
Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verde y negra. Y son, pues, dar las oportunidades a los chicos que tenemos nosotros en la casa y que no tengan que emigrar a buscar otras oportunidades en otros clubs de la tercera división, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant un 0-2 en contra del partit d'anada. Sentim el que està fins ara l'entrenador de l'Arenal, Andrés Troya.
La verdad es que fue un partido increíble. Después del 0-2 sufrido en casa, íbamos a Sant Jordi a sabiendas de que el rival es un rival muy bueno, que tenía muchísima calidad individual y que no es fácil en un playoff conseguir tantos goles, ¿no? Y bueno, la verdad es que se dieron todas las circunstancias que se tenían que dar para que conseguir la remontada.
Andrés Troya, que deixa l'Arenal després d'aquest ascens i ara cercarà el mateix objectiu, ascendir també a Tercera Federació, en aquest cas ara amb el Felanitx.
I ha acabat, Marta, amb voleibol i la Barca Menorca, que descansa a la pista, però no a les oficines del club, on ja es prepara la que serà la temporada 21 a la màxima categoria femenina del voleibol espanyol.
Han passat ja més de 2 mesos d'ençà del darrer partit de la Barca Menorca en la temporada 2025-2026, per la qual cosa el projecte 26-27 està molt avançat. El màxim representant del voleibol balear cercarà un any més competir per arribar a totes les finals possibles i per aconseguir-ho s'ha donat continuïtat al projecte amb fins a 8 jugadores de les 12 del passat curs. Sentim l'entrenador Bet Llorenç, que afrontarà la seva 15a temporada dirigint l'equip.
És una cosa un poc curiosa, no?, aquesta reflexió que hem de fer, perquè nosaltres, quan fèiem el primer projecte, la primera passa, com te deia abans, el primer de tot que mos trobàvem és un equip que ha acabat líder de la competició. Per tant, ha rendit a molt, molt, molt bon nivell. Per tant, no hi havia que fer un projecte de grans canvis.
El nou curs s'encetarà en octubre amb la Lliga i recordant que la Barca Menorca competirà a Europa, ho farà per 5a vegada consecutiva. I un darrer punt, en aquest cas parlant d'un nom propi de Tomeu Rigo, perquè deixa el bàsquet. Les lesions, fins a 4 trencaments de lligaments al genoll, han obligat el jugador mallorquí a dir basta. Rigo ha passat per Sevilla, Bilbao i Obradoiro.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Arribem pràcticament a les 2:55, els darrers minuts d'aquests informatius, ja ho sabeu, és per la cultura. Abans, però, una petita pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
Aquí ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Palma celebra el Bloomsday amb una ruta literària inspirada en James Joyce. La llibreria amb els llibres organitza avui mateix, dimarts, a partir de les 6:30 de l'hora baixa, per 7a vegada aquesta passejada que guia Eduard Moya. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Moya és doctor en llengua anglesa i professor de la UIB amb acompanyament de música irlandesa a càrrec de Bausà Duo. L'activitat compta amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària, el Consell i també el Gremi de Llibreters.
Per una altra banda, tenim el Leopold Bloom, que és un jueu irlandès que ha perdut el seu únic fill mascle
Aquest que sentim és justament Eduard Moya en una edició passada d'aquest Bloomsday explicant precisament qui és Leopold Bloom, personatge de la novel·la Ulisses, protagonista d'aquest Bloomsday que es commemora cada 16 de juny, ja que tota l'acció transcorre aquest dia de 1904 als carrers de Dublín. La denominada Palma Joyciana no fa referència a una estada de Joyce a Mallorca, sinó a una proposta literària que convida a recórrer Palma en la mirada de l'autor irlandès. La ruta estableix paral·lelismes entre els espais quotidians de la ciutat i l'univers Ulisses i reivindica que qualsevol ciutat pot esdevenir escenari de la gran literatura si s'observa amb els ulls de Joyce.
I parlem de música perquè amb el Mallorca Live, el cap de setmana passat, s'ha encetat la temporada de rebeldes, festes i petits festivals. Actuacions de primer nivell que vols explicar a la nostra agenda cultural.
I la primera ja sona de fons. Abans, però, val a dir que es multipliquen les actuacions de cada setmana, però de gran nivell, com els Mama King, el Shanrock, tots els dilluns. També els singles, com els de Directors del Riff, es Gremi, que són els dimarts, i que aquesta setmana duen els Hayden Riders, i dimecres, a Sa Fonda, ja el sentiu de fons, Nico de Mus. Serà el concert juntament amb Meloman Adeyà a partir de les 6 del capvespre, amb un ritme únic i, a més, sonarà de ball el ficus gegant, que és l'essència de Sa Font, de poques bandes, en tan bon ambient i tan d'esperit. Dimecres també ho dèiem, Alejandro Sanz a Son Moix, i anam ja el dijous.
Vull veure amb tu cada matí, sedenta.
Un altre clàssic, Ton Trobador, serà a Santa Maria, Sa Factoria de So, a partir de les 9 de la nit. És un home inesgotable, cantautor que dedica, en aquesta ocasió, tot el seu repertori a recordar i a versionar, fins i tot el gran Robe Iniesta d'Extremadura. Però dijous, que ja fa olor el cap de setmana, teniu també la Banda Municipal de Música de Palma al Castell de Bellbé a partir de les 7 del capvespre i de franc.
Tots els rellotges del món, perquè sí, i nostres temps, vull berenar.
Hem arribat a les 3 i és moment, ja ho sabeu, de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 16 de juny, una actualitat que ara passa per l'aeroport d'Eivissa, on hi ha importants retards. Esther de Miguel, bon dia, què sabem dels possibles motius?
Bon dia. Sembla que la presència d'un dron als voltants de l'aeroport des d'Escudolar avui matí ha obligat a desviar almenys 5 vols amb destinació a l'illa Pitiusa, amb retards i cancel·lacions incloses. IB3 ha pogut confirmar la presència de l'artefacte no tripulat, un dron que posava en perill la navegabilitat aèria. Una situació pareguda es va viure a Palma l'any passat.
Gràcies, Esther. Més assumptes del dia. El govern prepara restriccions a la Serra de Tramuntana per evitar col·lapses el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Ho ha anunciat la presidenta en el darrer ple ordinari de l'actual període de sessions al Parlament. Això sí, no es contempla de moment tallar els accessos 24 hores abans, tal com ha demanat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apastegui. En tot cas, seran els tècnics els que decidiran les mesures més adients, segons Marga Provenç.
Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta. I, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
Una jornada també marcada per la vaga a les escoletes de les Balears.
200 educadores s'han concentrat avui matí a les portes del Parlament per reclamar solucions al seu conflicte. Demanen un conveni autonòmic propi amb millores salarials i laborals per a tots els centres públics, concertats i privats. El Consell d'Educació promet recursos per aconseguir-ho. Són Noelia Jiménez, portaveu de la plataforma 03, després el conseller Antoni Vera.
I és important el fet de tenir
un benestar tant econòmic com laboral, perquè, òbviament, els dobles són importants, i més a la illa, però el que és més important és el benestar dels infants.
Podrem equiparar aquestes a una part de les treballadores que en aquest moment s'estan cobrant a través del conveni 13, equiparar-les en el conveni 7, perquè tinguin unes taules salarials molt més dignes.
A la plana de tribunals, l'expresident del Parlament, Valti Picornell, s'ha acollit al seu dret a no declarar per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial contra la querella de Campos i esperen que en tribunal es pronunciï al respecte.
Junts vol forçar una votació al Congrés perquè Sánchez convoqui eleccions.
La formació ha presentat una esmena a una moció del PP instant el president espanyol a convocar eleccions i que obligaria a tots els grups a posicionar-se a favor o en contra d'avançar comicis. La mesa del Congrés, però, estudia en aquests moments aquest text. La intenció és rebutjar-ho, ja que la majoria progressista d'aquest organisme entén que a la pràctica això podria suposar una moció de confiança, que és una prerrogativa exclusiva del president.
A la plana internacional, Donald Trump assegura que l'acord provisional de pau amb l'Iran deixa ben clar que la República Islàmica mai no tindrà armes nuclears.
El president dels Estats Units ha parlat des de la cimera del G7 a França, ha insistit que aquest pic al seu país no farà cap mena d'inversió ni pagament a Teheran. Segons Trump, el punt més important és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear.
Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a Ivetres Ràdio. El proper butlletí serà a les 4. Mentrestant, vos deixem en Tentol.
Més informació a ivetresnoticies.com.